venir tu gallineta, a Belém em vull anar, vols venir tu rabadàs.
Molt bon dia, avui és 23 de desembre, som ja a les portes de Nadal i seguim aquí un dia més a la sintonia de Ràdio Vilafranca amb el magazín fins que arribin els Reis.
A Belém, si us plau. A Belém, si us plau.
A les vies tècniques, un dia més el Marc Pujol i aquí als micròfons un servidor, el Marc Paredes.
A Belém me'n vull anar, molt bonic tu gallineta, a Belém me'n vull anar.
Avui segur que per molts és dia de nervis, de darreres compres, preparar els àpats de Nadal, molt segurament que doncs, ja ho teniu tot a punt, però sempre que hi ha doncs, qui va darrera hora i per tant doncs, avui també és un dia de nervis. Tot i això, us acompanyarem cada dia des d'ahir concretament fins al dia 5 de gener fins que arribin els Reis per fer aquestes festes de Nadal una mica més amenes.
Vols venir tu gallineta, a Belém me'n vull anar, vols venir tu rabadà, un gosset.
Començarem donant un cop d'ull cap al cel en un dimarts que ha començat plujós i amb fred fins i tot en alguns punts de l'interior de Catalunya està nevant i és que avui la cota de neu ha baixat i força i se situa entorn als 600-700 metres, ara ho comentarem. A un quart de deu, la Clàudia Domena, que ens visitarà als estudis de Ràdio Vilafranca, ens posarà al dia de tota l'actualitat en relació amb els actes culturals que se celebren no només a Vilafranca, sinó també arreu de la comarca. I a dos quarts de deu, una petita aturada per a l'actualitat per posar-nos al dia amb els companys dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca.
I està mig mort de fred. A prop d'allí passava un dimoni escuat, patripatrà.
A les 9:36, l'Enric Vidal entrevistarà el Ramon Albornà de l'Associació de Pessebres de Vilafranca, ara que ja fa unes setmanes que es poden visitar i que durant aquestes festes doncs, encara tindreu l'oportunitat. I a les 10 connectarem amb els companys de 3CatInfo per posar-nos al dia de l'actualitat de Catalunya. Pocs minuts després de les 10, l'Anna Jurado ens portarà a la seva secció per esbrinar com viuen Nadal, no només aquí a Catalunya, sinó també arreu d'Europa i del món. Avui haurem d'agafar les maletes i viatjarem una miqueta més lluny que no pas ahir, concretament anirem cap a Alemanya. A 11:15 tindrem el Ferran Segura amb la seva secció més cinematogràfica. Repassarem la cartellera no només del Kubrick, sinó també de la sala Sasí i comentarem una pel·lícula, concretament Wicked, que està tot un fenomen, concretament Wicked 2, la segona part, que està tot un fenomen i ho continuarà sent durant aquestes festes. I a les 10:50 tindrem a la Sandra Castaño de Cellers Maset amb la secció Brindem. Ja sabeu que ens porten una recomanació dels seus millors vins i caves per maridar-los amb els àpats tradicionals d'aquest Nadal. I a partir de les 11, o pocs minuts després de les 11, obrirem les línies telefòniques per fer el concurs. De fet, ahir ja vam començar a rebre les vostres trucades sota la pregunta de la Loteria de Nadal. Insistim, si ahir no us va tocar, doncs pot ser que sigui més probable que guanyeu aquesta ampolla de cava, i no exagero si dic que és el millor cava del món, i és que ha estat distingit en aquesta categoria el cava 1917 de Cellers Maset. El sortejarem demà, i per participar només caldrà que ens truqueu aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca i converseu amb nosaltres avui sota la pregunta de quan feu cagar el tió. El dia 24, el dia 25, fins i tot ja doncs, qui el caga el dia 26, tot plegat doncs, depèn una mica de les tradicions familiars. I tot plegat ho acabarem amb el bo i millor de les Nadales d'arreu de Catalunya i també del món per doncs, tancar aquest programa de la millor manera possible.
Dia de Pasqua,
fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
moment per fer un cop d'ull a l'estat del cel. Ara ho comentàvem, si no heu sortit de casa, agafeu el paraigua i també la jaqueta d'abric, perquè avui és un dia de rigorós i cru hivern. Les temperatures han baixat per sota dels 4-3 graus a bona part del Penedès, fins i tot en alguns punts queden per sota dels 2 graus. Per tant, sensació de ple hivern, de fred ben viu, en un matí que ha començat amb algunes precipitacions i pendents d'aquesta cota de neu que avui ha baixat, atenció, fins als 600 o 700 metres, sobretot en punts de la Catalunya central, en un matí també de boires, fins i tot denses en punts de l'interior, i amb nevades importants al Pirineu. S'acosten dies de festa i haurem d'estar pendents de l'estat del cel perquè s'acosten canvis a partir del dia de Nadal i de Sant Esteve. Ara ho comentarem. Tot plegat, aquestes precipitacions hauran d'anar a la baixa. Són plogims, poca cosa, i de cara a mig matí desapareixeran. Tindrem més estones de sol, però aquest vespre poden tornar a reaparèixer, sobretot en punts de les comarques gironines, del Pirineu, i es podrien escapar també en punts del Camp de Tarragona. Però insistim que tindrem moltes més estones de sol, tot plegat amb unes temperatures mínimes que han baixat, però les màximes es mantindran, si fa o no fa, com les d'ahir, i en molts casos doncs, tindrem valors al voltant d'aquests 11 o 12 graus. De cara a demà serà un dia d'impàs, vigília de Nadal. De fet, el sol s'acabarà imposant en molts punts del país en un matí de boires, a la tarda un cel més tapat, i la nit de Nadal, és a dir, la nit de demà, tornaríem a tenir algunes precipitacions. Però, com dèiem, tots pendents del que pugui passar a partir del dia de Nadal, i és que ens podríem llevar amb neu a molts punts del Pirineu, Prepirineu, també en llocs de la Catalunya central, en una cota de neu que es tornarà a caure i situar-se al voltant d'aquests 800 metres, i de forma puntual i anecdòtica, no descartaríem la possibilitat d'algun floc de neu també en punts alts del Penedès, i pendents de Sant Esteve, perquè tindríem vents de llevant i ens podria creuar una llevantada que regués tot el país i de forma general. Per tant, Nadal de ple hivern i amb temperatures baixes i pendents d'aquesta llevantada que podria regar, això, com diem, el dia de Sant Esteve.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.
I abans d'entrar a l'agenda, una informació de servei, i és que el campus de Nadal, que s'havia de celebrar avui de 11:15 a 13:45 a la Rambla, per motius meteorològics, per tant, per causa de la pluja, doncs s'ha traslladat a Cal Figuerot i s'ha d'entrar no per la porta principal, sinó per la porta de darrere, és a dir, per al carrer de Sant Antoni. Ara sí, us deixem amb l'agenda. I ara és el moment d'agafar el boli i apuntar tot el que trobarem aquests dies pels carrers i places, no només de Vilafranca, sinó també d'arreu de la comarca, perquè ja tenim aquí a la Clàudia Domènech amb l'agenda cultural. Bon dia, Clàudia, què tal? Com estàs?
Bon dia, Marc. Doncs amb moltes ganes d'arrencar amb aquesta agenda, perquè ja cada vegada queda menys per Nadal.
Ahir vas comentar moltes coses a fer, i avui no serà menys perquè, clar, ja les portes de Nadal queden res, un parell
clar,
de
dies. Clar, queden un parell de dies que ens hem de quedar preparada del tot. I, si voleu, anem repassant aquestes activitats per acabar de fer les últimes compres de Nadal, que sempre hi ha algun despistat, que fem un últim regal així d'última hora de l'amic invisible o d'altres celebracions. Per tant, doncs prepareu-vos. Holiday, sitting by the fire, caroling. Don't buy me anything, just put your hands all over me. 'Cause you, I want you, yeah, you, only you. I know what you should do on this Christmas come through. Comencem el dia amb una cita clàssica del Nadal vilafranquí, el Mercat de Nadal, que trobareu a la Rambla de Sant Francesc. Estarà obert de 10 del matí a 8 del vespre i és el lloc perfecte per fer les últimes compres abans de la nit i el dia de Nadal. Hi trobareu parades d'artesania, pintura, brocanters i molts productes únics per regalar.
Sigui per l'amic invisible, per decorar la taula del sopar o simplement per donar un toc màgic a casa. El mercat de Nadal és una parada obligatòria per viure l'esperit de les festes. My family adores you, they cooked extra for you. This party can't start without you. I si el que busqueu és moure una mica el cos, la Rambla també serà avui l'escenari del campus esportiu de Nadal. Des de 9:45 del matí fins a 2:45 de la tarda, petits i joves podran gaudir d'inflables, tallers i activitats esportives per començar el dia amb energia. És una proposta pensada per fer esport, divertir-se i compartir bons moments abans de la pausa nadalenca. Segur que els més petits acabaran ben cansats, però amb un somriure d'orella a orella. Si teniu ganes de posar a prova l'enginy i el treball en equip, a partir de les 11 del matí, l'Espai Jove a la Nau recollirà l'Escape Room Tresca Jove, una proposta pensada per a joves a partir de 12 anys, on caldrà resoldre enigmes, buscar pistes i afrontar reptes per aconseguir sortir a temps. L'activitat organitzada pel Servei de Joventut de Vilafranca combina diversió i cooperació, fent que cada grup hagi de posar en pràctica la lògica i la creativitat. Una manera diferent i molt divertida de començar les vacances de Nadal amb amics i companys d'aventures.
La millor època de l'any, la meva preferida, la que cauen regals i mengem cosa fina, i quan caiem el tió m'ho celebrem un torró. El Nadal ja és aquí per gaudir-lo en família. Diem bon Nadal a tothom que arriba a casa.
La Rambla de Sant Francesc i el Mercat de Nadal continuaran la seva activitat frenètica per la tarda amb un taller de robòtica. A partir de 6:45 a 8:45 del vespre, atreviu-vos a crear robots i programar-los. Una activitat ideal per tots aquells que vulguin explorar el món digital d'una manera divertida i en família.
I una altra vegada, perquè avui diem bon Nadal a tothom.
Pels joves de la casa, l'Espai Jove proposa una activitat que no pot fallar: la tarda de karaoke. De 6:45 fins a 10:45 del vespre, els joves podran pujar a l'escenari i demostrar el seu talent, o simplement deixar-se portar pel ritme, en una tarda plena de cançons, rialles i ambient festiu. No cal ser un professional, només tenir ganes de passar-ho bé i cantar amb bona companyia. Una manera ideal de començar les vacances juntament amb amics.
La taula dels petits, els nens canten Nadal, les que al col·le han sentit, perquè em fa tan feliç veure'ns tots reunits, els que ja no hi són, també els que han de venir, perquè aquesta nit...
Per acabar el dia, res millor que fer una passejada per la plaça Jaume I, on hi trobareu la Fira de Nadal i les figures lluminoses. Durant tot el dia podreu comprar regals, figuretes pel pessebre o decoracions per donar l'últim toc a la casa. Però el més especial són les figures lluminoses, ideals per fer-vos fotos nadalenques en família i immortalitzar aquests dies tan especials. És una activitat oberta i lliure que converteix el centre de Vilafranca en un escenari de llum, color i somriures.
My winter nights are taken up by static, stress and holiday shopping traffic. But I close my eyes and I'm somewhere else, just like magic. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon.
Passem ara a donar un cop d'ull al que es cou aquests dies de la comarca de l'Alt Penedès, perquè no només Vilafranca està de festa. Els pobles del voltant també respiren Nadal, amb activitats pensades per sortir a passejar, jugar i compartir moments màgics en família. Comencem per les cabanyes, on aquests dies podeu participar en la tercera ruta dels tions enigmàtics. Aquesta activitat, oberta fins al 29 de desembre, us proposa recórrer els carrers del poble per trobar tions i tiones amagats, cadascun amb una endivinalla o repte per resoldre. Els participants poden apuntar les respostes en un full de ruta i entregar-lo a l'Ajuntament un cop completat. Una proposta perfecta per gaudir d'una estona a l'aire lliure, plena de misteri, joc i imaginació. A més, és ideal per descobrir racons nous del poble d'una manera divertida i molt nadalenca. Seguim amb una altra aventura nadalenca, aquest cop a Sant Cugat Sesgarrigues, on hi trobareu el ja tradicional Cercations. Fins al 24 de desembre, famílies i infants poden participar en aquesta ruta d'orientació pel municipi per trobar els tions perduts que s'han escampat per tot el poble. Només cal descarregar el mapa amb les fites, localitzar els tions i marcar cada troballa amb el segell corresponent al full de ruta. Quan hàgiu completat la recerca, podeu passar per l'Ajuntament a recollir el vostre diploma tionaire i un petit premi. Així que ja ho sabeu, correu a trobar els tions perquè puguin anar a les seves cases el dia de Nadal i poder cagar regals. Marc, tant a Vilafranca com a tota la comarca ja es preparen per rebre el Nadal d'enguany amb mercats, tallers, fires i rutes per trobar tions perduts. Crec que no sé amb què quedar-me.
No, no, déu-n'hi-do, tot el ventall d'activitats de la programació que hi ha no només a Vilafranca sinó arreu de la comarca, no hi ha excusa. Són dies també per estar a casa, per gaudir de la família i dels amics, però també per sortir al carrer. No sé què faràs tu aquestes festes de Nadal.
Mira, jo la veritat, amb les meves cosines, crec que els portaré a buscar aquests tions amagats.
Doncs mira, és una bona alternativa, sobretot per als més menuts de la casa. Clàudia, moltes gràcies un dia més per posar-nos al dia de totes les activitats que tenim aquí a la vora i ens escoltem demà, dia 24 de desembre.
I tant, demà tornem amb més.
Molt bé, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Escoltàvem a la Clàudia Domènech amb l'agenda cultural i un altre cop informem d'aquest campus de Nadal que, per motius meteorològics, per tant per la pluja, s'ha traslladat a Cal Figuerot i s'ha d'entrar per la porta de darrere, és a dir, la que hi ha al carrer de Sant Antoni, aquest campus de Nadal que estarà obert des de 11:15 a 2:15. I amb Underneath the Tree, de Kelly Clarkson, seguim aquí al magazine Fins que arribin els Reis.
Underneath the tree. els diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. Els experts noten una baixada de l'ús de les pantalles com a substituts dels jocs tradicionals que estan retornant després de molts anys repetint les conseqüències negatives que tenen l'ús excessiu de les pantalles en els infants. Sembla que aquest missatge per fi està calant. I és que els experts noten que, mica en mica, els jocs més tradicionals estan tornant i els digitals els han de deixar pas. En plena campanya de Nadal, les famílies ja tenen gairebé clara la seva carta als Reis o què cagarà el tió als més petits de la casa. Les botigues de joguines estan plenes de gent que va a última hora, tot i que també cada cop més hi ha persones que aprofiten les ofertes que es fan abans de la campanya de Nadal. Des de fa ja un temps que no hi ha una joguina estrella per la campanya, sinó que està molt més diversificat i estan creixent els jocs de taula, ja siguin de construcció, creatius o simbòlics. També cada cop es regalen més contes, una mica en detriment de les pantalles que comencen mica a mica a baixar. Vilafranca comença a treballar en el tercer pla d'acció cultural, que vol ser més transversal que mai. L'Ajuntament de Vilafranca ha iniciat el procés d'elaboració del nou pla d'acció cultural 2026-2030, el document estratègic que ha de definir les polítiques culturals del municipi per als propers anys. Cal destacar que és el tercer pla que Vilafranca ha dut a terme. El primer va ser el 2001 i el segon el 2014. La roda de premsa de presentació ha anat a càrrec de la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, i la porta veu del grup municipal de la CUP, Marta Soler, ja que aquest era un dels acords amb aquest grup municipal, amb l'equip de govern, per facilitar l'aprovació del pressupost 2025. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca aprova el pressupost per al 2026 que inclou la reforma de l'escola i la construcció d'un nou consultori mèdic. El darrer ple municipal de l'any, celebrat el 18 de desembre, es va aprovar el pressupost municipal per l'exercici 2026 per un import de 4.670.000 euros. Les inversions més significatives per al proper any seran la reforma de l'escola Jaume Balmes, amb un pressupost previst de 470.000 euros, i l'inici de la construcció d'un nou consultori mèdic amb una inversió de 600.000 euros. Dos projectes que l'equip de govern porta des del començament en el seu acord de mandat, però que fins ara no havia inclòs els pressupostos. Ara, gràcies a les subvencions de la Diputació de Barcelona, es faran realitat aquests dos projectes que han estat llargament demanats per la població i per tots els partits polítics municipals. El pressupost també té previst fer inversions en camins municipals, xarxa d'aigua, enllumenat públic, material per la llar d'infants i mobiliari urbà. I acabem explicant-vos que Jazz Club Collective omple l'Auditori del Vinceum amb el concert d'homenatge als 90 anys de jazz a Vilafranca. El 20 de desembre del 1935, un grup d'apassionats per la música va materialitzar la primera associació dedicada a promocionar el jazz i a programar concerts a Vilafranca sota el nom de Hot Club Vilafranca, una època en què els altres clubs que naixien al Principat liderats pel de Barcelona. Aquest passat dissabte, 90 anys després, l'Auditori del Vinceu homenatjava l'inici de l'activitat pel que fa al jazz a Vilafranca amb un concert de la mà d'Open Jazz Collective. La formació amb seu a la vila va omplir l'Auditori del Vinceu de gom a gom amb un concert basat en un seguit de composicions, una part de les quals van ser arranjaments sobre partitures que es van recuperar de l'arxiu, totes elles visibles al museu i molt connectades amb la tradició vilafranquina del jazz.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Les 10 s'aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 s'aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 s'aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de 2:15. Vinga, va, seguim aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca amb el magazín nadalenc fins que arribin els Reis. És el moment de l'entrevista i arribarem així al punt de les 10 del matí. Ja sabeu que cada dia, de la mà de l'Enric Vidal, entrevistem a persones vinculades a l'actualitat nadalenca d'aquí Vilafranca i comarca. I avui, Enric, bon dia.
Què tal, Marc? Molt bon dia.
A qui entrevistarem?
Avui parlem de l'exposició de pessebres de Vilafranca, que és una d'aquelles activitats que des de fa uns anyets són imprescindibles del Nadal vilafranquí. I per parlar-ne tenim un autèntic exponent dels pessebres a Vilafranca, que és el Ramon Alborna, que és president de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca, però també president de la Federació Catalana de Pessebristes. Ramon, bon dia, què tal?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon, tens aquest doble càrrec, primerament. És a dir, tens president de Vilafranca, però també a nivell català un pes important amb el tema dels pessebres.
Sí, vull dir, en aquest moment vam renovar el mandat ara el passat mes de març per 4 anys més, pel segon mandat. I sí, en aquests moments estic al capdavant de tot el que és el pessebrisme aquí a Catalunya.
Ramon, parlem, ara entrarem en tema de Catalunya i anirem desgranant també el tema dels pessebres, que dona per moltíssim. Parlem abans de l'exposició de Vilafranca, que és un imprescindible del Nadal vilafranquí des de fa molts anys. Capella dels Dolors, tenim, em sembla, enguany 14-15 obres que podem veure. Escolta, una mica parlem d'aquesta exposició. La vaig anar a veure aquest cap de setmana. Escolta, molta varietat, molt xuls, moltes escenes diverses, molta innovació també en molts casos.
Sí, jo crec que és un dels trets definitoris de l'exposició d'aquí de Vilafranca, no? Que hi ha diversos estils, diverses maneres d'enfocar-ho, i des del que és el pessebre més tradicional, el que són noves propostes més de novedoses, tant en quant al que és el disseny i la presentació dels pessebres, com també amb la temàtica.
Veiem alguna referència al Penedès. És a dir, no descobrirem tampoc sorpreses perquè tothom qui vulgui la vagi a visitar, però veiem alguna referència al Penedès? És a dir, suposo que els membres de l'associació se'ls fan molt seus, els pessebres, en aquest cas.
Sí, sí, cadascú fa el pessebre que vol fer, així com en algun altre lloc s'intenta repartir les temàtiques i un estil o una seqüència. Aquí a Vilafranca la proposta de cada un dels pessebristes és pròpia, excepte el diorama gran al central, que en tot cas sí que està fet conjuntament per diversos socis, però llavors cadascú es planteja el seu estil i el que vol transmetre, i llavors és habitual poder trobar diferents estils.
Clar, aquesta organització, quan comença, entenc també perquè no tots representin la mateixa escena, no? O la més clàssica, diguem, que és el naixement de Jesús, no? Entenc que hi ha una organització molt prèvia per dividir els diorames, qui en faran aquí, no? Això com va tot plegat?
Bé, la veritat és que no ens ha calgut mai arribar a haver de fer un repartiment i una assignació de temes, i en aquests moments, sempre hem pogut anar mantenint la possibilitat que cadascú faci la temàtica i el que li vingui de gust fer i amb el que trobi la inspiració en algun tema. Evidentment, hi ha més naixements, perquè és el que caracteritza més tots els diorames, però, hi ha diferents temes, des dels més bíblics fins a altres de molt més contemporanis.
Veiem que tots els detalls estan cuidats. És a dir, a part de l'escena principal, podem veure des de detallets, des d'animalons que hi ha per allà, des de doncs, càntirs... És a dir, cada detall suposo que compta a l'hora de fer un pessebre. És a dir, el membre que el fa de l'associació suposo que deu pensar en que tot estigui ben cuidat i que no només sigui l'escena, no, Ramon, en aquest cas?
Sí, és tot un conjunt. Moltes vegades diem que el pessebrisme és tot una proposta creativa, tot un art tridimensional i que, per tant, té en compte des del plantejament, l'ús de la perspectiva, la pintura, la llum i, evidentment, l'escenografia, tot el que acompanya les figures i a la construcció que puguis posar.
Parlem de les figures. Veiem a les etiquetes de cada diorama, evidentment, el nom de l'autor, l'escena que representa, i les figures, no? És a dir, l'autoria de les figures. En molts casos, Ramon, veiem Germans Castells, no? És a dir, són una figura molt important, suposo, a nivell del pessebrisme català, perquè realment la gran majoria de diorames, les figures són d'aquests Germans Castells. Escolta, parla'ns una mica d'aquests Germans Castells, qui són, i una mica, doncs, desgranem una mica el tema.
Sí, els Germans Castells és una nissaga de pessebristes, en aquests moments està d'artesans de figures de pessebre, en aquests moments són la tercera generació que està treballant, i van tenir un pes molt important en tot el que és el pessebrisme català, realment van ser els productors de figures per als pessebres per excel·lència, tot i que podem parlar així contemporàniament, d'altres artistes com podrien ser el Daniel José o la Nissaga Munts, etc. I que ara actualment també ens trobem amb altres figuristes com la Montserrat Ribas o el Daniel Alcántara d'aquí de Piera. Però realment els Germans Castells van tenir un pes molt important, una producció molt important, no només aquí a Catalunya, sinó que han estat reconeguts internacionalment. Hi ha molta presència de figures seves arreu d'Europa i fins i tot a Sud-amèrica. I d'ells també, en particular, l'associació té una col·lecció important d'aquests artesans, però també tenen una vinculació molt especial amb el Museu d'aquí Vilafranca, i precisament quan vam ser capital de la cultura catalana, Vincelmo es va fer una exposició d'homenatge a 100 anys del que era el Martí Castells Martí, que era l'escultor per excel·lència, que seria el tiet dels actuals artesans, perquè té una vinculació molt important amb el Museu de Vilafranca, perquè tots els diorames del Vic que hi ha exposats i que hem pogut recuperar ara amb l'obertura d'aquest renovat Minseum, doncs pràcticament tots, jo diria, m'atreviria a dir que tots els que hi ha exposats en aquests moments compten amb figures fetes expressament per la família Castells.
Molt important, suposo, amb el tema del pessebrisme, un treball d'artesania, no? És a dir, de creació de figures gairebé al mil·límetre, o en el cas doncs, de tots els elements, no? Germans Castells, comentaves també altres autors, suposo que molt important aquest fet de fer-ho personalitzadíssim o fer-ho com molt adaptat a cada pessebre, no, Ramon, en aquest cas?
Sí, és una de les claus, A vegades ens pensem que les figures és l'última cosa que es fa en el pessebre i jo diria que és des d'on es parteix. Vull dir que és important quan penses l'escena poder partir de quines figures voldràs representar i fins i tot pensar més o menys quin tipus de llum li voldràs donar. I en funció d'això, anar realitzant i desenvolupant tot el que és el diorama. Evidentment, les figures serà la darrera cosa que hi posarem, però és important que quan comencem a treballar i a plantejar-ho ja tinguem clar quina escena volem fer, quines figures treballarem per qüestió de mides i de relació de perspectives, etc. I quan vas treballant ja a partir d'aquesta idea inicial.
De quins materials no estan fets els diorames? Perquè, clar, quan ho veiem, semblen completament realistes, És a dir, material realment, del que podríem trobar en un pessebre vivent, no? Però quan s'han de fer aquests diorames, quins materials són els que més s'utilitzen?
Bé, mira, aquí hi ha una particularitat. Els diorames, de fet, és una tècnica pessebrista pròpia d'aquí a Catalunya. Es coneix com a Escola Catalana de Pessebrisme o Escola de Barcelona, que és on va néixer concretament, i que s'ha anat extenent i exportant arreu de fora de les nostres fronteres. Tota aquesta tècnica i ús de la perspectiva i el fet de veure's per una finestra, que serien els diorames, es va iniciar aquí i es va iniciar a treballar molt tradicionalment amb el que seria el guix. Tots els diorames era el propi treball en guix. El que passa que tot va evolucionant, el pessebrisme també va evolucionant, no només en el que representa, sinó en les formes constructives, i avui dia ja s'utilitza molta més diversitat de materials. Llavors, un dels materials també ara importants que es fan servir són planxes de poliestirem, silles, espumes, fins i tot per tema de fer paisatges, etc.
Clar, aquí veiem diorames de pessebres, oi, Ramon? És a dir, veiem escenes, és a dir, una anunciació, un naixement, una adoració. Clar, només hi ha el pessebre col·lectiu, que doncs, és més complet, però clar, la resta són diorames, són escenes, no? No són com pessebres com els que tenim a casa que demostren tot, no? En aquest cas, són diorames.
Correcte, aquí són diorames i, com bé dius, es centren en una escena concreta i, per tant, marxen d'aquest altre tipus de pessebre que en diem més popular, on, evidentment, hi ha el que fem bàsicament a les cases o que en altres indrets d'algunes entitats fan, que en un mateix pessebre molt més extens i pots veure doncs, des del naixement, l'anunciació als pastors, els reis que van venint, fins i tot reis que es van movent fins a arribar al dia de reis a la cova davant de nen Jesús. Per tant, ja aquí sí que és un compendi de diferents escenes en un únic pessebre, però quan parlem de diorama, sí, normalment es centren només en un quadre.
A nivell de Catalunya, Ramon, que aprofitem que ets president de la Federació Catalana, escolta, com està el pessebrisme a nivell català? Fa 2 anys es commemorava un aniversari molt especial, els 800 anys, em sembla que era del pessebre primer referenciat. Escolta, a nivell català, aquesta tradició del pessebre molt, molt arrelada, amb aquesta escola de pessebrisme catalana que comentaves, com tenim el pessebre a casa nostra, Ramon?
Bé, la veritat és que estem en un bon moment. En aquests moments hi ha 70 entitats federades a nivell de Catalunya. Seria una de les zones de tot l'estat on realment hi ha molta presència associativa. A nivell federatiu també estem en un moment en què estem celebrant el 40 aniversari de la federació. Es va constituir precisament fa 40 anys. I després, jo crec que sempre ho diem, el baròmetre del bon estat, així com dèiem que aquí a Vilafranca ens està passant molta gent, l'any passat vam fer l'exercici de fer un càlcul de tota la gent que passava per totes les exposicions de Catalunya. I, per tant, ara aquí ve quan sempre em confonc, no sé si eren 780.000 o 840.000, però en tot cas més de 700.000 persones arreu de Catalunya va visitar el Nadal passat les exposicions.
I a Vilafranca, comentaves abans fora de micròfons, més de 17.000?
Sí, l'any passat vam tancar amb més de 17.000 visitants. Ens movem entre els 15 i 17, vull dir, normalment quan fem les notes abans del tancament, l'última crida a la gent, doncs sempre estem sobre els 14 o així, que són les dades que hi ha publicades, però la de tancament real sobrepassava els 17.000. I a tall d'exemple, doncs ahir mateix al vespre vam arribar als 8.000 visitants a l'exposició d'aquest Nadal.
Déu-n'hi-do. Recordem els horaris, recordem les dates. L'exposició es va inaugurar fa un parell de setmanes, aproximadament, i estarà oberta fins...
Estarà oberta fins el diumenge després de Reis. Fins a Reis obrirem cada dia de 6 a 8 del vespre. I els dissabtes, diumenges i festius té horari de matí de 12 a 2 i les tardes també de 6 a 8. Llavors, entre Reis i el 11, sí que durant aquella setmana doncs, només obrirem ja el dia de Reis i el dissabte i el diumenge finals.
Per tant, fins al diumenge 11 de gener encara es podrà visitar doncs, tots els diorames de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca. I teniu com una novetat, no?, aquest any que... M'agradaria que la comentessis, no?, que serà justament aquest dissabte.
Sí, aquest any ens afegim al que és una crida que es coneix com a Nit del Pessebre, que ja portem 6 o 7 anys des de la Federació promovent-ho, i aquesta és la primera vegada que ens hi adherirem aquí a Vilafranca. Llavors, el que hem plantejat conjuntament amb l'Espinguet, que també està d'aniversari, doncs convoquem a fer una cantada popular de Nadales a la mateixa exposició, aquest proper dissabte, dia 27, a 9:15 del vespre.
Doncs mira, una exclusiva que s'ha anunciat aquí en directe a Ràdio Vilafranca i us animem a tots a veure aquesta exposició de pessebres però també aquesta cantada de Nadales.
Ramon, l'exposició evidentment l'organitzeu des de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca. Tinc registrat 1951, que es va crear l'associació. Això ja té uns anyets d'història, és a dir, que aquí a Vilafranca hi ha tradició pessebrista, suposo, en aquest cas.
Sí, sí, hi ha una tradició important, és de les entitats veteranes. En tenim unes quantes arreu de Catalunya, però sí que unes 6 inicials, que estan entre els 90, 100, 100 i pico d'anys, però sí que hi ha tot un altre grup d'entitats com Castellà del Vallès, Vilanova... Rubí, crec recordar, aquí a Vilafranca i tal, que són d'aquesta segona remesa d'entitats i, per tant, aquí a Vilafranca l'associació es va crear l'any 1951. En tot cas, es recollia ja tot un llegat pessebrista que tenia Vilafranca, vull dir, Vilafranca fins als anys 50 havia tingut uns pessebres molt importants al Col·legi Sant Ramon i al Col·legi de Santa Anna, eh? I per tant ja hi havia tota una pràctica i una tradició pessebrista que en tot cas es va formalitzar associativament a partir de l'any 51 com a entitat pròpia.
Parla'ns ara dels pessebres que també podem veure en altres punts de la vila, perquè en aquests darrers anys s'ha intentat descentralitzar una mica, no, la mostra, i per exemple trobem un a la plaça de la Vila, és a dir, davant de la capella de Sant Joan, i un altre a l'església de Sant Francesc, si no recordo malament, i no sé si en trobem algun més. Parla'ns, no, també d'aquests altres pessebres.
Sí. A part de l'exposició, doncs, com a fita important, sí que tenim aquest del pessebre institucional de l'Ajuntament, que està a la plaça de la Vila, al pati de la capella de Sant Joan, que ja fa uns anys que hem recuperat, s'havia fet antigament, i ara l'estem tornant a impulsar conjuntament amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament, i després també és tradicional durant el Nadal el pessebre de la Basílica de Santa Maria, que també és nou cada any, uh-huh. I a més a més, com bé comentaves, també fer referència al pessebre de l'Església de Sant Francesc, aquesta diferència dels que estaven comentant, i és present tot l'any, una miqueta també com a homenatge i com a testimoni de, uh-huh. de precisament de la dedicació de l'Església a Sant Francesc, que és el que es considera que va ser el pioner o qui va crear el costum aquest de fer el pessebre.
Les persones amb una certa edat potser recorden el pessebre que es posava abans a la plaça de la Vila, no? A baix de l'arbre. Parla'ns d'aquest pessebre també, perquè clar, és molt nostrat, no? Molt, molt sentit, i ara ja fa uns anys que no hi és, i de fet quan fa un parell d'anys es va recuperar aquest pessebre davant de la capella de Sant Joan, doncs molta gent també doncs, se'n van recordar d'aquest antic que es posava abans a la plaça de la Vila o al vell mig de la plaça.
Bé, sí, com dius, els darrers anys havia estat a sota l'arbre de la plaça del Vila, precisament. Era el testimoni d'aquesta tradició i de, doncs, el que es feia era un muntatge una mica del que és l'escena de la capella i el naixement. De fet, quan fem pessebres així aïllats, òbviament sempre hi ha el naixement, que seria la identitat, el símbol de... per deferència del que és el pessebre, i llavors durant molts anys s'havia fet a la plaça de la Vila, sota l'arbre que s'instal·lava tradicionalment, i també puntualment en algun any s'havia fet també a la plaça de Santa Maria. També s'havia fet alguna instal·lació allà.
Que era un pessebre d'un tamany més gran o les...
Sí, eren pessebres una miqueta més grans, més pensats així per l'espai públic. Uh-huh.
Ramon, tens molt de domini d'això dels pessebres. T'he de preguntar, personalment, d'on ve tanta vinculació, no? Perquè, clar, has arribat a president de la Federació Catalana, també de l'Associació de Vilafranca, que ara en parlarem també, però una vinculació molt, molt especial, personalment, no, Ramon, suposo?
Sí, bé, jo diguem-ne que el pessebre l'hem viscut sempre a la família, vull dir, tant el meu pare com el meu oncle, que precisament també van ser dels promotors de la creació de l'entitat, doncs s'han dedicat professionalment. Es dedicaven a tot el que és el treball i la decoració en guix. Per tant, com bé dèiem abans, els diorames, en principi, durant molts anys es va treballant en guix, i per tant no era una tècnica desconeguda per la família. Llavors, ells sempre han fet pessebres i doncs, des de petits anava veient com el meu tiet i el meu pare doncs, anaven fent els pessebres, i evidentment el taller on els feien estava sota el pis on vivíem la nostra família, i per tant, diguem-ne que des de petit que ho he viscut.
Com és el pessebre particular de casa teva, no? Perquè, a veure, si tens aquesta tradició vol dir que deus tenir un gran pessebre també a casa. I clar, i potser el problema de molts és trobar-li el lloc, perquè sovint no tenim el moble adequat, no?, per poder posar el pessebre, però en el teu cas, com és el pessebre del Ramon?
El pessebre del Ramon ara quedarem fatal, perquè el pessebre de casa del Ramon és molt petit, perquè l'activitat és molt intensa. Muntar l'exposició de... O sigui, tinc pessebres guardats, evidentment, hi ha un problema d'espai també per poder-los exposar a les cases, però en tot cas la intensa activitat del que és muntar l'exposició de l'associació, més tot el que comporta també a nivell federatiu de diferents actes i participació doncs, en diferents moments, fa que amb el Ramon ho hi quedi poqueta estona per fer pessebres. Per tant, el de casa hi és, n'hi ha diversos, hi ha un moble on hi ha petits pessebres, que any rere any doncs, canviem algun, però que van veient la llum, però a casa no hi ha un diorama.
Molt bé, Ramon.
Ramon, ens comentaves també, parlant d'associació de Vilafranca, d'entrada pregunto com està l'associació a Vilafranca, perquè segurament és una d'aquelles entitats que apareix a l'època nadalenca i durant l'any és com que la gent doncs, la troba a faltar o si més no se'n recorda més enllà d'aquesta exposició. Com està ara mateix l'associació en quant a membres, en quant a activitat?
Bé, estem, jo crec que en un bon moment, estem sobre la quarantena, no arribem a 50 persones associades, però sí que darrerament, i sobretot aquest Nadal, hem aconseguit nous espais on poder treballar, perquè evidentment tot el, com bé deies, es mostra públicament el que és durant el període de Nadal, però activitat n'hi ha intensa durant tot l'any per anar-ho preparant tot, i aquest any ja hem pogut disposar de més espai per poder-ho treballar més conjuntament, més grupalment, i fer un plantejament del que és el diorama central, doncs hi ha tot muntat in situ. Els altres anys ho hem anat fent a trossos, sense tenir una visió global del pessebre, i aquest any ja ho hem pogut plantejar des d'un inici en tota la seva magnitud. I, per tant, doncs, tenim gent que aquests darrers anys s'està vinculant molt i que jo crec que estem en un bon moment.
Clar, es fan a casa els diorames, es porten a la capella, vull dir, com és aquest muntatge?
El que és els diorames individuals de cadascú, els fa cadascú a casa seva, sobretot per la manca d'espai. El problema que tenim Vilafranca i moltes associacions és poder disposar de locals amplis i que a vegades erròniament la gent es pensa que només els necessitem durant el mes abans de Nadal i durant l'època nadalenca, però la veritat és que es necessita durant tot l'any. Llavors la manca d'aquests llocs fa que cadascú a casa seva doncs hagi de trobar els espais i els moments per fer-ho, i al moment de portar-los a la capella doncs cadascú porta el seu. I els que fem en el que és el local social serien aquests el pessebre institucional de l'Ajuntament, el central de l'exposició i algun altre.
El pessebre és una cosa molt nostrada aquí a Catalunya, i dins d'aquest món pessebrista, no, hi ha com diverses tradicions. Potser tu ens les pots comentar més detall, no? Però, per exemple, la figura del Nen Jesús no s'ha de col·locar tradicionalment fins al dia 25, no? A partir del 25, jo a casa, per exemple, tenia la tradició de donar un passet que deia els Reis fins que el dia 5 estaven tots tres col·locats davant de la cova, no? Explica'ns també aquestes tradicions. No sé si això també, no, des de l'Associació de Pessebres ho parleu o cadascú té les seves pròpies.
La veritat és que no es coneix gaire, i els pessebristes, ara esperem que no ens senti ningú, com que hem avançat la campanya nadalenca, que abans les exposicions de pessebre s'obrien el dia 25...
O sigui, per
Santa Llúcia es posava el pessebre a casa, etc, i no s'hi posava el Nen Jesús, com tu bé deies, i les exposicions acostumaven a obrir la vigília de Nadal o el propi dia de Nadal, però s'allargaven fins a la Candelera,
fins al 2 de febrer.
I ara el que han fet les entitats és invertir el cicle, i com bé sabeu, aquí a Vilafranca, pel pont de la Puríssima, l'exposició està oberta i la tancarem passat Reis. Vull dir que hi ha hagut un cert trasllat de calendari de tot el que és la vessant pública. Com a tradició sí que és veritat, com bé deies, que es posava el dia Santa Llúcia. El Nen Jesús a moltes cases i a molts llocs no es posava fins a la nit de Nadal.
Hi ha gent que encara ho fa,
I hi ha gent que encara ho fa. Fins i tot havíem tingut un soci que tenia allò remordiments perquè obríssim l'exposició abans, perquè això volia dir que havia de posar el Nen Jesús abans, perquè el que sí que fem és obrir l'exposició amb el Nen Jesús posat. I llavors la tradició era per Santa Llúcia posar el pessebre, treure'l per la Candelera i, com bé deies, posar el Nen Jesús el dia de Nadal i el Reis anar-los acostant fins al 6 de gener. Fins i tot els Reis, moltes figures encara ja es troba, però, per exemple, les que hi havia a casa, hi havia moltes cases, els Reis anaven posats a sobre els camells, però permetia baixar-los. Eren dues peces, no era una peça única, i això que feies el dia 6 de gener era posar-los davant del naixement.
L'Enric comentava també que, clar, evidentment que la campanya més forta és la de Nadal, però després per Setmana Santa també trobem, no, petits coseta, diorames, no, en relació amb tota la simbologia litúrgica de la Setmana Santa.
Sí, hi ha hagut una tradició pessebrista important als anys 50-60, que eren els diorames de Calvari, que era tota la representació de diferents escenes del que era la vida més adulta de Jesús, de tot el que tindria a veure en Jesucrist. Llavors, aquí fa uns 10-12 anys, crec recordar que amb en mossèn Verdoi, que en aquells moments era qui estava aquí, doncs vam prendre la iniciativa de recuperar a nivell testimonial, perquè es fa un sol diorama que s'instal·la a la basílica cada any en record del que havien sigut aquesta tradició, també.
Molt bé. El Ramon Albornà, que l'acomiadem com a president de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca i també president de la Federació Catalana de Pessebristes. Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Vilafranca i haver desgranat el món del pessebre, tant a Vilafranca com a nivell català. Gràcies, Ramon. I us convidem a a visitar, evidentment, l'exposició, fins al dia 11 de gener, amb horaris doncs, els laborables de 6 a 8 al vespre i els dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Marc.
Fantàstic. Moltes gràcies, Ramon, per visitar-nos avui als estudis de Ràdio Vilafranca i bones festes. I, Enric, nosaltres ens escoltem novament demà. Que demà sortiràs al carrer,
sí, demà sortiré al carrer, a veure quina sorpresa es porta.
No ho avancis, no ho avancis. Molt bé, deixem aquí. Gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Bon dia. Alegries i moments per retrobar. Per què? Avui és Nadal. Avui tot s'hi val. Avui és Nadal. I avui tot s'hi val.